Radio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Estel.
I com que els dilluns són Òpera Rock, nosaltres que saludem un dilluns més a la Maria Voronkova, divulgadora musical, per tant, de portar-nos un nou compositor, una nova òpera. Maria, què tal?
Correcte, molt bona tarda. Molt bé, bona tarda.
Què ens portes avui, va?
Doncs mira, abordem una de les òperes més colossals, rellevants i top a nivell de llenguatge operístic que ens podem tirar a la cara.
Toma ja.
Sep, Tristany i Isolde.
M'agrada.
Sí.
Perquè,
clar, ja hem parlat de la poció amorosa amb l'Elisir d'Amore, te'n recordes,
sí,
de Puccini? Però era la part més còmica. I avui ens endinsem en la part així més dramàtica i filosòfica d'aquesta llegenda del segle XIII i ho fem de la mà del que es considera el compositor d'òpera més famós i revolucionari del segle XIX. I no és un altre que Richard Wagner.
Maria, em deixes fer una cosa?
Per suposat.
M'encanta l'olor a Nàpols per la mañana. És una cosa que sempre havia volgut fer, ràdio.
T'has sentit realitzat en aquell
moment. Now.
Por supuesto. I tant. Veus, de nou, no sé quién es Wagner. Ves com ho sí.
Ja està, surt a totes. Sí, és així.
Sí, tothom ho sap. La gent pensa que no, però sí, ho saben.
Sí.
Bueno, va, he dit que era un gran revolucionador, així que parlem dels canvis d'aquest senyor,
sisplau.
Si et sembla bé, vale? Jo vinc a resumir-ho com a la porra todo. ¿Vale?
Home, vale.
Sí, la filosofia de Wagner va ser a la porra todo.
Val.
Primer, va canviar l'idioma de l'òpera, de l'italià va passar a l'alemany, perquè ole él, perquè ell era alemany i ho volia a l'alemany i a la porra l'italià.
Val.
D'acord. Segona, va passar olímpicament de llibretista. ¿Vale? Fins en aquell moment, és a dir, estem parlant de 1840, por ahí, una persona escrivia la música i una altra escrivia el text.
Sí.
Pues ell diu que el dramaturg a la porra i ja fa ell les dues coses.
¿Para qué dos si con uno no lo vale?
Si ya me lo hago yo todo. ¿Para qué?
Val.
Tercera, l'extensió de les seves obres. Fixeu-vos que fins ara estàvem parlant d'una mitjana, una mitjaneta estàndard de 3 horetes.
Va.
Doncs l'Anell del Nibelung dura, alerta, 15 hores dividit en 4 jornades.
15 hores?
15 hores, i havies d'anar 4 dies per veure com s'acabava allò. 4
mare
dies.
Mare de Déu.
Sí, no. I tu em diràs, hòstia, mare de Déu, que llarg sí. És això. I jo et responc, quantes hores dura una sèrie de Netflix?
Ah,
fin de mi exposición.
Sí.
Ah, amigo.
Correcte.
Clar, ell s'havia d'expressar, aquest home s'havia d'expressar. Qüestió, ell va creure que l'òpera podia ser l'art total, perquè ell creia que per explicar històries s'havien de desplegar tots els recursos, vale? Uh-huh. Dramatúrgia, música, escultura, pintura, llums, escenografia, atrezzo... Vaja, que l'art total era que tot el que hi havia s'havia d'aprofitar, s'havia de fer servir i era imprescindible per desenvolupar una ficció. Que ara ens sembla la mar de normal. Uh-huh. Doncs sí, però no, perquè ell va ser el primer. Doncs mira, et t'explicaré una coseta,
va,
vale, que està succeint.
Ja que hi som.
Sí, ja que estic aquí, penso, explica-li coses. Doncs mira, en el meu cercle d'amics hi ha un debat molt, però molt acalorat,
sí,
molt, de debò, o sigui, la gent crida, d'acord, això està passant,
sí,
sobre la sèrie nova del Senyor dels Anells.
Home, jo sóc molt fan, eh?
Doncs mira, alguns que si s'ha de fer fidel a Tolkien, altres que si no, que si la modernització, que si uns en contra d'un aspecte, els altres en contra... Bueno, tothom està en contra d'algú, tot el rato, no parar d'estar en contra. I em sembla tot molt bé, però us explico que amb l'Anell del Nibelung, que és la primera versió escenificada de la història i que està basada exactament en els mateixos referents, tot i que després la història pren altres camins i és més diferent. Però, doncs, amb l'Anell del Nibelung ja hi havia el mateix debat i unes crítiques tremendes de tot tipus, que si no respectava les fonts, que si la durada era massa llarga, que si era massa curta, que si el llenguatge, que si quina aberració, que si la tradició popular, que si la literatura... Vamos, és que t'ho juro que són les mateixes converses.
No, perquè ens diguin que parlem molt d'antic, estem fent
el mateix
patró.
Sí, perquè ara deien, és que hem de ser fidels, que si la pel·li, que si els llibres, però aviam, desenganyem-nos un moment, que tot això està basat en el mateix folklore, mitologia i cultura popular que va fer servir Wagner, que després fa servir Tolkien, que després Peter Jackson i després Bayona. O sigui,
sí,
que tot està molt bé. que les coses estan allà per fer-les servir i tothom ha de fer el que vulgui i està estupendo.
De Wagner perquè... a Bayona, m'agrada.
Sí, senyor. Sí, perquè, sí. És clar, ara anem de guais, polemitzant al Twitter, ¿vale? De que tot és una mierda, però és que acceptem, anem amb una mica de retard, potser... 300 anys amb el mateix debat, igual ja n'hi hauria prou, no?
Podríem superar-ho.
Jo penso que sí. Jo crec que estem una mica desfassats amb el hate. No sé què en penses, tu.
Sí, igual.
Veus? Doncs pues ja està. Així que, per mi, tot evoluciona, tot va passant de generació en generació amb la forma i el llenguatge que la societat pugui connectar. I, evidentment, els grans canvis sempre xoquen. I, evidentment, Wagner, que és amb el canviador que hem dit, és... Vamos, li van ploure crítiques, vamos, como pedregada, como granizo.
Sí, eh?
Li van dir absolutament de tot i, a més, a saco. Però què passa? 300 anys més tard, avui dia, ningú pot negar el valor d'aquest senyor, que, bàsicament, és el que dèiem, s'ho passa tot pel forro i es tira a la piscina amb òperes de 6 i 8 hores amb un llenguatge complet, a mi en nou, i, escolta'm, a qui no li agradi, a la porra, també.
Tristany Isolda,
És el preludi, és una fantasia. Ja en parlarem amb detall. Primer, però, parlem de Wagner, que és qui ens ocupa, perquè el senyor era telita malinera, O sea, però tela. És un personatge, un personajazo. Necessitaria com 5 capítols, vale?, per explicar-ho tot, així que el que farem és centrar-nos en aquesta etapa, en l'etapa de quan Tristany Isolda veu la llum. És 1848, i ell està fent de mestre de capella a la cort de Dresde, però se sent profundament motivat per l'esperit revolucionari, i es movien els cercles de Rockel i Bakunin, amb la qual escrivia articles incendiaris per incitar el poble a la rebel·lió, i quan van esclatar els enfrontaments va formar part molt activa dels mateixos, però tan activa que fabricava granades de mà i exercia de sentinela a la... Atenció, Frauenkirche, que per que no parlin alemany és la catedral de Dresde, ¿vale? Jo no parlo alemany, ha quedat diametralment clar, però ho intento. Qüestió, el 1849 s'ordena el seu arrest i Wagner es veu obligat a exiliar-se i abandonar la seva dona, la seva feina i els seus amics. Per sort, l'acull a Zúrich un comerciant de seda i gran admirador de la seva música, que era Otto Wesendog. I el bo d'Otto havia de viatjar molt, moltíssim, i passava llargues temporades fora de casa. I en aquestes absències va sorgir l'amor entre Wagner i Matilda, que era la dona del comerciant.
Com t'agrada això?
Oi, sí, el salseo. Però què va passar? Que Wagner en aquell moment ja estava casat.
Oh.
Ah, esclar, amb la dona amb la que va estar durant 20 anys i amb la que tenien una estira i arronsa. I, bueno, una quantitat de muntanyes russes emocionals de tres parells de collons.
Déu-n'hi-do.
Però res, que ell era un intenso de la vida, era un romàntic convençut, que ríete tu del jovencito Werther, ¿vale? I pam, mega aventurote, amb la dona del senyor que l'estava acollint a casa seva, muy mal. I a més és que amor, però amor en majúscules, una cosa que era un sinvivir, que el senyor se moria d'amor, deia. Bueno, va deixar d'escriure l'anell del Nibelung, que és el que estava fent en aquell moment, sí. I es va posar amb Tristany i Isolda, per poder fer-se un homenatge a si mateix i al seu propi amor platònic, al desig insatisfet per culpa de la maleïda societat i a la passió no resolta fins a l'alerta més enllà de la mort. Perquè ja hem comentat que era un intensito, d'acord?
Tristany Isolda com a psicòleg-terapeuta de Wagner, eh?
Correcte.
Sí?
Sí, aquí ho tindríem, sí.
Val.
Bona definició.
Val.
Mira, en aquells moments Wagner estava a topíssim amb Schopenhauer, que ara Leo ens aniria de fàbula aquí,
sí.
que en sap molt més que jo de Schopenhauer. No,
sí que en sap,
jo...
sí.
Bueno, ahí està,
Schopenhauer. A mi em sona a Tostón.
A mi
ja,
també.
Ja t'ho dic ara.
Però és que Wagner i los Tostones ja hem vist
ja
que
una
hi ha una entesa.
Val.
Vale, qüestió, que va concebre una obra en la que la societat, la realitat i les passions terrenals eren el més gran enemic de la passió humana i, per tant, de la felicitat. ¿Vale? Aleshores, va acabar d'escriure l'obra l'any 1859 i alerta perquè semblava impossible de representar. Vale? L'enorme exigència pels cantants que alerta havien de suportar més de 4 hores de música a les seves goles. I el fet d'haver d'aprendre tota aquella lletra i la música, vamos, ho convertia en una cosa que no es podia fer, aquella òpera no
clar,
es podia...
Massa enorme.
Hombre, d'on vas tu con 4 hores que me quedo afónico? Normal. Clar. Qüestió, va intentar-ho a París, on els assajos es van cancel·lar, després del fracàs, va tenir un fracàs amb Tannhäuser, i també es va cancel·lar la seva estrena a Viena després de 70 assajos infructuosos.
Imagina, fer 70 assajos i que
et diguessin... Porra, no, de nuevo. No. No, no, esto no va. No, yo me corto un dedo, creo, ara hem de rebeldia. Terrible, terrible. Qüestió, que van haver de passar 10 anys sí. abans de que aquest dramón amorós veiés la llum. I què va passar quan es va estrenar? Drama una altra vegada.
Sí?
Sí, senyor, sí, senyor. Mira, els protagonistes eren el matrimoni format pel tenor i la soprano Malvina i Ludwig Schnorr. I ells tenen el seu capítol de desventures aquí. Però heavies, eh?
Sí?
Heavy metal, ja veuràs. En primer lloc, l'obra es va haver de posposar, perquè la Malvina, evidentment, es va quedar sense veu durant els assajos. Quan ja van estrenar 4 funcions més tard, en Ludwig, sotmès a aquell immens esforç que implicava aquella obra titànica, va tenir una parada cardíaca
i
es va morir.
Pobre.
Qüestió que la Malvina, després de que el seu company de vida i de música morís allà a l'escenari, va decidir retirar-se per sempre més del món de l'òpera. O sigui, espectacular, però... va ser tot un èxit. Tothom allà amb unos lagrimones como kiwis i de peu aplaudint que no havia un mañana. Bueno, bé, tothom, aviam. Ja hem dit que haters i trolls en tenim des de fa segles,
sí.
eh? Vull dir, hi havia a tope i gent dient, esto es una aberración, esto es horroroso, esto que, esto que es. Qüestió. L'obra, a més, fou dirigida pel més famós milionari i top del moment, director d'orquestra, que era Hans von Bülow, que, alerta, es convertiria des d'aquell moment en el marit cornut de la Cosima Liszt, que en conèixer Wagner es va enamorar perdudament.
Home.
Wagner també es va enamorar d'ella, la Matilde ja no me acuerdo qui és esta senyora, me da igual la Matilde, me da igual mi mujer. Qüestió, es van enamorar, van tenir 2 fills i ja després, ja si eso, la senyoreta abandona a Hans von Bülow i ja es casa amb Wagner i tenen un tercer fill de forma oficial. Vull dir que el Richard li anava fortament això de l'amor prohibit, molt, i clarament li agradava l'amor prohibit amb les dones dels amigues i col·legues i... Círculo íntimo, pues ahí que voy yo a meter lo mío. Wagner.
Anem a Tristany i Isolda? Sí, eh?
L'amor.
Universal.
L'amor, però no l'amor universal, no, no, no.
No?
L'amor verdader,
ah.
que per ell és l'impossible, perquè va més enllà de la mort.
Home.
Ells vius no poden estar enamorats, han d'estar morts per continuar. Bueno, però Schopenhauer, amor impossible, coses, vale? De Wagner. Qüestió, ja hem dit que la societat és el mal de l'home i fa impossible la unió dels dos protagònics. Així que veuen una poció que creuen els portarà a la mort, i amb això a la fi del patiment. Però què passa? Que en realitat és una poció amorosa, que els porta al patiment i a la mort igualment. Sí, correcte, però abans tenen una nit de passió xachi.
És una òpera.
Sí.
Es porta el patiment. Sí,
sí, a la mort van igual.
Sí, sí, sí.
Tir van igual, però tenen ahí un... passió, amor.
Està bé.
Qüestió, us explico.
Va.
Resumidament, que recordem que dura 4 hores, així que intentaré ser tan breu com pugui. Mireu, estem en un vaixell.
Sí.
Es troben la futura reina de Cornualles, que és l'Isolda, i un presoner greument ferit. I aquest presoner resulta ser l'assassí del primer promès d'Isolda.
Ai.
Ella el cura, sense saber qui és. En rotllo Galadriel, elfa,
sí.
coses màgiques, rum, jo te curo.
Vale.
I, de cop i volta, se n'adona de que és l'assassí del seu primer promès. Però, en obrir els ulls Tristany, pam! Amor.
Clar.
Amor a primera vista i amor tan, tan heavy que ja no pot matar-lo. Així que, com s'ha sentit love, no pot matar-lo i el deixa escapar. D'acord? Aleshores, què passa? Que Isolda s'ha de casar amb el tiet de Tristany.
Ui.
I clar, i després de deixar escapar el Tristany, i que matés el seu primer promès, i que todo mal, doncs, se'n penedeix d'haver flaquejat i vol venjança a tope.
Jo crec que de tots els tiets que hem vist a les òperes, no n'hi ha cap de bo, eh?
No, la veritat, hi ha un tema.
Ja,
jo crec que eren els cunyats de l'època,
sí,
eh?
Exacte.
Qüestió. qüestió. La Isolda vinga a humiliar el pobre Tristany i a planificar el seu assassinat. I ell vinga a intentar ignorar-la, perquè sap que li agrada i no pot ser. Perquè, clar, la cosa és que estan super enamorats, però la vida no els deixa fer. I què passa? Giro dramático. Isolda decideix finalment matar a Tristany i morir ella també, perquè no vol casar-se amb el rei aquest tiet de Cornualles, sí. I recordem que el seu primer amor també es va morir assassinat pel senyor del que ara està enamorada, així que diu, mira, esto es fatal, yo paso, yo me muero también, ¿vale? Així que, au, veuratge que els matarà tots dos i s'ha acabat el patiment. Què passa? Que Tristany, que està enamorat de la que ha de ser no només la seva reina, sinó també la dona del seu tiet, és a dir, la seva tieta, decideix que, mira, voy a hacerme el tonto, jo em bec això també, aquesta beguda mortal, i posem fi a aquest despropòsit que no va enlloc. Però
sempre, hi ha un però.
Sempre. La criada d'Isolda, Brangane, fa un change a l'Otrilero allà, rirurrus, perquè ella també és medio elfa i fa coses màgiques, sí. I canvia la poció mortal per una poció amorosa.
Oi.
Què passa? Que tots dos veuen i no moren, sinó que se casquen un duo de 40 minuts en els quals donen rienda no suelta, sueltíssima al seu amor i a la seva passió, allà emparats per la nit, i la criada vinga a advertir-los de nois, que arribarà el dia, que la cosa acabarà malament, però ells ja no poden separar-se. Estan en èxtasis, 40 minuts, dale que te pega, i èxtasis musical, i que cada qual lea lo que quiera con esta expressió, d'acord? Què passa, Joan? Doncs què ha de passar? Doncs que la criada tenia raó. Clar, s'havien d'haver separat.
Veus?
Qüestió que arriba el dia i l'amor, doncs, no pot amb tot. No se puede. Aleshores, al palau descobreixen el pastís. El rei indignat i todo mal. Tristany, que sap que todo mal, decideix deixar-se ferir de mort. Aleshores, la persona que ha ferit de mort el Tristany és alhora assassinada pel best friend de Tristany. Però això és una òpera, hay que morir. Mucha gente muerta. Todos muertos, todo el tiempo. I qüestió, què passa? Isolda veu tot això i què diu? A la porra, jo també me mato, però jo me muero de amor perquè soy súper romàntica.
Ara.
Ah, i què ha passat? Que és que tot això era el que ens volia explicar Wagner. Ell volia explicar que la gent s'havia de morir. I saps què és el més terrible? Que tots aquests estan morts i ho han fet inútilment, perquè el rei aquell del todo mal estava a punt de perdonar-los perquè creien l'amor verdader. Però ja és tard.
Veus?
Ja són tots morts. Aquí ja no hi
ha... No hi ha volta de full.
No hi ha volta de full. És un patí, que és una cosa que, escolta'm, que no hi ha manera. Qüestió. Recordem que Wagner volia parlar de l'amor extraterrenal. Saps que t'ho he dit abans?
Sí.
D'aquell que es manté més enllà de la mort. O sigui, com ha d'acabar aquesta obra? Doncs amb tothom mort, perquè l'amor verdader es realitza després de la vida, amb la qual cosa acaba l'obra amb un dels passatges més macos de la història de la música, que és el Liebestod, que és la mort per amor d'Isolda.
Preciós, això, eh?
És una passada. O sigui, posats a morir per amor, ja sí.
Que me pongan esto, ¿verdad?
Jo sí, jo compro, la verdad que sí. Total. Bueno, cosetes musicals abans d'acabar, perquè és, jo crec que és, forma part de les claus per comprendre l'èxit de Wagner. La gran clau, la gran qüestió, és el leitmotiv, ¿vale? Que és la melodia que atribuïm a un moment concret d'una representació, com podria ser, tu saps, el nyic, nyic, nyic,
sí,
de Psicosi,
sí, sí,
¿vale?
Sí.
O el tan-tan-tan-tan que hem escoltat abans,
correcte.
O l'Indiana Jones, que de seguida et ve.
Sí.
Vale. Eso és un leitmotiv. Qüestió, Wagner va ser el creador d'aquest efecte, però a nivell massiu. Vale? Va més enllà de Verdi o Puccini, que atribuïen i identificaven un personatge amb una música. No, no, no. Ell ho identifica literalment tot.
Tot, eh?
Cada moment de l'obra, cada moment que passa, té uns acords molt concrets que identifiquen aquell moment amb una música.
Per tant, per entendre'ns, els acords no acompanyen, no són definitoris de cada personatge, sinó de cada sentiment que s'hi representa a l'obra?
De literalment tot. O sigui, hi ha acords per definir una sabata.
Uau.
És una passada. Però és que en realitat és el que es fa amb les bandes sonores al cinema de dia d'avui.
Clar, clar, clar.
Saps què et vull? Sí. O sigui, jo et faig pensar en Harry Potter.
Sí.
i la música et ve instantàniament.
Tan, 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 no?
Clar, però és que Wagner ho va fer fa 3 segles. És un fucking geni, aquest wow. senyor. És una passada. Qüestió, el preludi que hem escoltat abans són 20 minuts de música que resumeixen les 4 hores definint cada un dels moments musicals. Tu pots perfectament tancar els ulls i veure com passa tota la història de Tristany i Isolda només a nivell musical. I això és una genialitat, és una barbaritat. Uh-huh. És posar música al sentiment, a l'acció, als personatges, és brutal, brutal, absolutament brutal. Qüestió, que la música és tan descriptiva que la fa inconfusible. Per això la podem reconèixer a dia d'avui, per això aquestes valquíries, el que hem escoltat al principi de tot, no se'ns en va mai del cap. És impossible, se'ns queda allà gravat, per sempre, i l'atribuïm a un moment molt concret.
Sí.
I això és una passada. Qüestió, seguint amb el leitmotiv, també us vull parlar del famosíssim acord de Tristany. A veure, és famós per la gent del mundillo, eh? No nos vengamos arriba, no ho heu de conèixer, tranquils, que ja estoy yo para contar-lo. Què és aquest acord? Doncs és un acord que Wagner desenvolupa al llarg de tota l'obra. I que, a més, és l'acord que dona el pistoletazo de sortida a la mateixa. I, bàsicament, el que passa és que és un leitmotiv que no conclou, que no s'acaba mai. O sigui, si jo faig txan, 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 txan... Vale, doncs pues l'últim txan
no,
no està. No, no, és una cosa espantosa. Què passa? Que l'espectador desitja el final, però és que el desitja tot el rato, però és que no arriba mai. I això ens provoca una ansietat quasi inconscient, que és exactament el que Wagner ens vol transmetre. Recordem que ell parla de la seva pròpia frustració amatòria, que està l'home allà a flor de piel i ens porta a nosaltres, estan bé, a flor de piel, de per què no se besen, per què no se toquen, la vida és injusta! I no saps ni per què. Però clar, l'angoixa dels amants per la frustració de no poder estar junts està allà musicalment durant 4 hores.
Déu-n'hi-do, l'atenció.
Clar, clar, estem tots allà, vinga, esperar que conclogui. I no conclou, i no fa més que créixer, i créixer. Igual que l'amor d'ells i la frustració que també va creixent, i creixent. Bueno, vaja, és una sort de tortura psicològica, ¿vale? Que quan es moren estàs tan en empatia que estàs quasi alleugerit. De por Dios, por fin se ha terminado este sin vivir. Han concluido, y han concluido con la muerte. I què era el que ens volia explicar Wagner? Que l'amor bueno era el que venia després de la mort. Així que va aconseguir el seu objectiu perquè acabes dient «Ai, si por fin s'ha mort, ara se van a querer de verdad». Un geni! És un... Perquè mira que la cosa és rara. Però
rebuscat, però geni.
I tu menges amb patates, eh?
Sí, sí.
Tu menges amb patates. Qüestió. Pues aquí està l'acord de Tristany. I què us puc dir? Doncs res, que aquell home en aquell moment estava molt frustrat quan la va escriure, però quan es va estrenar ja estava amb una altra senyora i la Matilda i l'amor platònic s'havien acabat perquè ja es va posar a tenir fills amb un altre davant de la cara del seu director que anava dirigint allà l'amor platónico. Cositas de Wagner, yo te quiero mucho, pero luego ya no. Ay. Si eso, ya no nos morimos y nos queremos físicamente, ¿vale?
En fin. Bé, acabem parlant una mica més de Wagner.
Sí, ja per concloure us diré que en definitiva va ser una persona controvertida i estic d'acord. Mira, era el 14è germà d'una família de pare postís, perquè la mare vivia amb un senyor però tenia fills amb un altre. Era antisemita, tot i que el seu pare biològic era jueu. Coses rares de Wagner, otra vez. Era un robesposes absolutament empedernit. Un aprofitat de tot i tothom, com era el cas del pobre Ludwig II de Baviera, que era un rei, així, adolescent i homosexual, que es va enamorar bojament de Wagner i vinga a subvencionar-li tot el que feia. I Wagner, bàsicament, li ballava l'aigua i feia veure que també estava in love mentre tenia fills amb l'esposa del seu director musical. Que era un personajazo, que podem jutjar-lo. Sí, la veritat, sí, podem jutjar Wagner perquè Richie tenia unes cositas que vaya tela marinera.
Ai, sí.
Però és innegable que aquest senyor va trencar amb tot el que s'havia establert com a norma en el món de l'òpera i va canviar per sempre la forma de fer ficció dalt d'un escenari. I que, alerta, és que ho estem fent servir a dia d'avui a les sèries, a les sagues, a les pel·lícules. És que fa 3 segles. És que és un passote. Bueno, aquest senyor era un geni. Controvertido, però un geni.
I com va dir aquell, avui que parlem de Wagner, com va escriure Woody Allen? Cada vez que escucho a Wagner me vienen ganas de invadir Polonia.
Ràdio Estel